Fabricació pròpia.
És que és inevitable emocionar-se quan escoltes aquesta cançó. Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Avui fa 32 anys que ens deixava una de les estrelles més lluents i fascinants del món de la música, irrepetible Freddie Mercury. I just ahir mateix coneixíem que Barcelona ja ha creat el mirador dedicat a Mercury i a la Cavaller. Recordem, junts van publicar el 88 l'àlbum Barcelona, amb què van celebrar la seva amistat i també aquells Jocs Olímpics de 1992. El Mirador, us estareu preguntant on s'emplaçarà, doncs és un nou espai entre el carrer de Castillejos i la plaça de les Glòries, de la capital catalana, que es dedica ara a la memòria del cantant britànic i la gran soprano barcelonina. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Marta Harguera, sots direcció, molt bona tarda.
Bona tarda.
Candela Figueres.
Molt bon dia.
Els guions, què tal, Candela? Avui deixeu-me saludar abans a Uri Francisco Pérez, que ja estàs preparat.
Visca Freddie Mercury.
I a la vida pràctica i a la interpretació simultània, Marta Medina. Com estàs, Marta?
Molt, molt, molt a la vora de l'amor ara mateix.
Ui, però si ets més jove que nosaltres, què passa?
Estic molt malalta. Quedada com la meitat de la població, però
refredada.
A les últimes.
Ànims, que és divendres.
No entenia. Bueno, però és millorat,
Cuideu-me, cuideu-me.
Ho fem.
Cuida't tu, nosaltres.
Què és aquest crit d'auxili?
Que sembla que rebrem.
Bueno, però vosaltres ja sabeu que tenim un reuma i coses així. Ja us esteu tractant.
Per favor, és que això...
Jo sóc la becària.
Literalment. No em podeu fer fora. És il·legal, no?
Reuma.
Sí, és il·legal.
I també fer-te venir a treballar estant tan malalta, crec.
No, bueno, pobreta, que ahir... O sigui, estàs millor, eh?
Sí, sí, ahir em van deixar no venir. He vingut perquè vull. M'agrada molt la quietat laboral.
Fantàstic. Fins aquí l'equip. No, perquè falta, dèiem, a la producció el Francisco i en Ferran Capdevila, al món digital Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla i Paula Moreno, a l'Univers Sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Alfonso, aquest soroll?
Mira, mira.
No, aquest és la Magui, que és una porca.
És que et juro que anava a dir, no entenc quin soroll està fent, però...
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
Repassem el menú d'avui, perquè d'aquí repassarem l'altra actualitat, per cert, d'aquest últim divendres del mes de novembre, amb l'equip del Fabricació, i després farem la digestió, la Jarque, amb en Xavier Borrell. És comissari de Ferrera Negra. Jarque, és un festival de novel·la negra. Que se celebra al Pallars aquest cap de setmana. Després vindrà la tertúlia dels Quatre Gats, divendres, com ja sabeu, avui amb David Sema i els arbres de Nadal.
Ui. Aquí és Nadal i estic content, perquè se m'han trencat les ales. I la cadència del meu temps diria que no matava la...
A París, que imagino el Serra entrant així amb aquesta cançó de fons de la pegatina.
Doncs jo me l'he imaginat així i amb l'arbre de Nadal de Badalona carregat a l'esquena.
Alerta, perquè l'any passat el David Serra va acabar aquí amb un calendari d'advent al cap.
Ostres, no me'n recordava.
Vull dir que no va dibuixar, vull dir, es van a fer les finestretes per tota la cara.
Ens va comprar un calendari d'advent i a cap de les portetes hi havia res, us en recordeu?
Sí, home, sí.
Perquè s'ha d'omplir.
Exacte, però això no hi comptàvem.
Però ella es pensava que estava...
I devia dir, calla, que els hi compro aquest, que em surt barat.
És que van així.
Ai, pobra.
És que clar.
De cop i volta comencem a obrir finestres. Què és això?
David, falta no, perquè material aquí.
Heu d'omplir-ho amb la vostra imaginació.
Ui, no, t'ho regalo.
No tenim temps.
No m'ho fets.
A veure com arriba avui al Serra. Això serà a quarts de quatre i avui al Cacau de les Quatre ens acompanyarà en Enric Lluent. Ell és periodista català, resident a Reykjavik, que acaba de treure nou llibres, Islàndia, l'illa del vent. Clar, és tot un país candela. Un món, podríem dir, una galàxia, que estem a l'espera d'una gran erupció aquests dies.
Sí.
De moment encara no. Però en Enric, en el seu llibre, va més enllà de volcans, de glaceres, de salts d'aigua i...
L'Èric.
Doncs l'Èric Lluent. Perquè en aquest llibre el que ens explica són testimonis que justament doncs, narren com és un país.
Exacte. Ell considera que Islàndia se la té molt idealitzada i et diu és preciosa, però també és molt complexa i difícil de viure. Ah. I ho fa a través de la seva gent i ell, que també hi ha viscut molt de temps.
Doncs
parlarem molt interessant.
Amb l'Èric Lluent, el Cacau de les Quatre. I després, ja sabeu que abans de les 5, què toca? Toca Mestre Virgili. I avui el mestre, mira, ens vol parlar de les propostes que va fer Pere Aragonès, el president de la Generalitat, al voltant del català, aquest dilluns, en una entrevista a TV3. Doncs en Mestre Virgili ens presentarà avui les seves pròpies.
No li va semblar bé les del Pere Aragonès? Diu, escolta, ja tinc les meves.
Propostes al voltant del català.
Ell
avui,
millora.
En Virgili, a Ràdio Estel, doncs ens proposarà les seves.
Ja està afilant,
molt bé.
Afilant el boli.
I després, mira, ens donarà el truc final per saber quan hem de dir gens i res.
Ah.
No és la mateixa.
No. Tens agents i res,
i res. Això serà a quarts de cinc. I per rematar el programa avui toca Bayona, que per ser aquests dies ja es van revelant els caps de cartell dels principals festivals de música de l'estiu, i en Carlos Bayona avui ens parlarà dels primers confirmats. Però abans avui estarem amb Guillem Estadella, que ens parlarà del seu espectacle Quin Pollastre, un espectacle que porta fent des del 2020. I amb el millor de la setmana del Fabricació pròpia by Mercè Mondelo arribarem a les 6 de la tarda. Nou minuts que passen de dos quarts de tres. Vinga, realitat paral·lela. Que tu avui comences la realitat paral·lela, temperatures, diu, sota zero.
Sí, ho haureu notat tots, menys la Mercè Raga. Fa menys fresqueta, fa més fresqueta, comença a ser hora de treure la pols de les ampolles d'aigua calenta, que això sempre fa moltíssima il·lusió, i també de comprar palets, directament palets, de caldo, gallina blanca o aneto, que és el gran duel de la temporada d'hivern a les taules catalanes. Estarem d'acord? No sé si vosaltres sou més d'una marca o sou molt fidels a una marca o a l'altra.
Fins que no ens paguin.
Jo definitivament aquí no encaixo, eh? Jo no sóc participant.
Doncs una sopeta, amb el refredat. Amb el sopa que estàs tu, t'aniria bé.
Sí.
Beveu. Beveu i preneu-ne tots de caldo, que és molt bo i molt saludable. El fred no és exclusiu, però, de casa nostra. En aquests moments fa fred a mig món, a l'altre mig hi fa calor, i és per això que els xinesos han aprofitat aquest canvi de temps per estrenar el seu nou parc temàtic glaçat, Wall of Frozen. Per cert, que coincideix amb l'anunci de la Jennifer Lee, directora de la saga, que està treballant amb la tercera i quarta part de la pel·lícula. Per tant, aviat tindrem Frozen 3 i Frozen 4. No sé si, Medina, això us interessa, la gent de la vostra...
La meva germana. La meva germana li va pillar i està molt contenta.
Doncs mira, li pots també. Ja li pots escriure un TikTok.
Envia-li un fax.
És que això és una cosa de la gent jove. Entre germans no ens comuniquem quasi per WhatsApp.
Ni per TikTok, tampoc.
I com és que parleu?
Ens enviem TikToks.
Veus?
Com?
Que l'has clavat, Marta.
Us envieu TikToks?
Sí, és com...
Per què?
Suggerint.
Perquè la meva germana no em contesta. És com... Em fa ghosting.
Ostres.
Ah, doncs això em va bé a mi per comunicar-me amb la meva neboda. O sigui, perquè no contesta els WhatsApp, llavors li haig d'enviar un TikTok.
Sí.
Ah.
Si fos un jeroglífic.
Sí, no ho entenc.
Un TikTok.
Però TikTok, per exemple, l'últim TikTok que li has enviat a la teva germana, quin ha estat?
Doncs, ostres, això seria exorcitar-me una mica, no? Perquè entre els germans tenim un humor una mica particular.
Ai, no es pot dir per antena, això.
Bueno, però seria com bromes internes vostres.
Bromes internes.
Ah, va bé,
sí,
ja
està. Digue-li, perquè potser ja dèiem això li interessa, no? Sí. Això del Frozen. Anirem. World of Frozen, que és aquest parc, es troba dins de Hong Kong Disneyland Resort i no és precisament un parc d'emocions fortes. Cap Dragon Khan amb les vies gelades. En lloc d'això, podreu, per exemple, visitar la casa de l'Anna i l'Elsa d'Arendelle, que és el poble de la Frozen, i passejar pel poblet fins al bosc. És bonic de veure. No té massa més. Hi ha muntanyes nevades immenses, moltes botigues de roba i complements per anar vestida com la Frozen. Saps qui?
Guai.
Gorros. Està bé. També m'ha agradat aquelles pomes caramelitzades que donen els parcs. Teniu present?
Sí.
Val. Doncs aquí el caramel és blau.
Blau que està congelat.
Clar,
tot.
I amb borles de neu de xocolata blanca.
I també passes fred. Vull dir, temperatura hauries d'estar congelant.
Com si fos una nevera.
Sí. Hauries d'entrar allà i tiritar.
En principi són les temperatures d'això de Hong Kong, que tots els vídeos que he vist estava ennuvolat. Estava grisot, per tant, hi acompanya una mica també. Si aneu, prepareu-vos, això sí, per fer moltes fotos i gastar, perquè l'entrada ja val 639 dòlars de Hong Kong, que això serien uns 75 euros. Si l'univers Frozen no us acaba de convèncer, que no us veig, la veritat, gaire entusiasmats...
És que és molt trista,
no
aquesta,
us veig gaire
aquesta pel·lícula. No.
Mira, tinc altres propostes que potser s'ajusten més als vostres gustos. Us porto dos parcs temàtics que marcaran un abans i un després a la vostra vida, sent l'abans, en tots casos, molt millor el després. Val? Comencem per un parc de Nova Jersey, l'Action Park. Popularment conegut com el Parc de la Mort,
carai,
va ser l'únic parc d'atraccions que l'entrada incluïa una visita a urgències, perquè el més probable és que en sortissis lesionat. Això, en el millor dels casos.
Ho dius en sèrio?
Sí, va ser un parc aquàtic ja estancat, ubicat a l'estació d'esquí de Mountain Creek, que ja et dona una mica la pista de com serien els tobogans, i conegut internacionalment per tenir atraccions mal dissenyades i molt insegures. El parc es va inaugurar l'any 1978 i va tancar el 96 perquè hi va haver moltes baixes, això en parlarem després, i, si us sembla, repassem algunes de les atraccions més destacades d'aquest parc que mai hagués hagut d'existir, començant pel Cannonball Loop. Va, aquest Cannonball Loop, literalment looping bala, era el tobogan estrella del parc, un tobogan d'aigua en forma de tub, que inclou un looping complet de 18 metres d'alçada a la seva part inferior.
Dic aquesta foto.
És que ens ha posat una imatge.
I al final
Marta.
De tot està el
sí,
looping, eh?
Sí.
Per acabar d'arribar...
Quan ja tens el cor, que t'està a punt de sortir per la boca, volta... completa i que passi el que Déu vulgui a la piscina.
Necessites velocitat per agafar el looping.
Jo només veig que surts, que trenques el loop, saps? No. Que no el fas, que surts disparat.
Recte.
Però
jo també m'he imaginat.
Perdoneu, però per què fa aquella veta allà al davant? Perquè,
o sigui, perquè no, si aconsegueixes sortir viu del loop...
És una imatge, després, un efecte òptic.
Clar, et moris xocant contra la
veta. Jo m'he imaginat no agafant prou-te embalació, saps? O sigui, prou-te velocitat i quedant-te com a dalt, clavada, embarrancada, com una balena al
com
mig del loop.
Com unes escuradents, no, allà? Clar.
Ai, boníssim. És que hi he perdut molt temps perquè hi ha tants detalls sucosos a la construcció d'aquest parc. Mira, per calibrar el perill d'aquest tobogan, perquè evidentment ho van fer uns enginyers que no, o sigui, no tenien en compte cap tipus de regulació de seguretat. L'enginyer en cap d'aquesta animalada utilitzava ninots d'aquells... Sabeu els que es fan servir pels accidents de cotxe?
Sí, test dummies.
Doncs si sortien desfigurats, tornaven a calibrar el looping.
Uau.
Perquè us imagineu una mica...
Desfigurats. Sí. Una miqueta trencadets. Desfigurats.
Jo he treballat en un parc aquàtic i haig de dir que...
És perillós.
És molt perillós. El manteniment és difícil. Però que la gent també s'hi posa com... Que la gent no segueix les normes de seguretat que dictes. Vull dir que a vegades també t'ho busques una mica.
Aquí tens poc marge, eh?
No,
aquí, fer les coses malament.
Aquí pinta a que t'estampes.
Sí. Bé, com dèiem, si sortien desfigurats, tornaven a calibrar aquest looping. Seria la tècnica de prova-error. El tobogan, deixeu-me dir també que mai va estar obert més de dues setmanes. La gent hi va prendre molt mal, però tot i així, la gent arribava a fer cues de fins a dues hores. Hi havia expectativa, que és allò de dir... Era una mica com el Jaques, sabeu? L'emoció aquella i el neguit, el nervi que et dona a dir, ostres, em faré mal, quantes cames em trencaré? Una mica aquest esperit de superació.
Màxim dues.
Sí, exacte. Si no, tenia un problema.
Sí, si se'n trenqués, clar. Sí. Si preferiu les piscines als tobogans, hi ha una atracció que també us encantarà, que és la tomba. Atenció amb la dada, perquè els socorristes del parc treballaven sense descans per salvar la vida a una mitjana de 20 persones al dia. Aquí ningú s'escapava de les emocions fortes. Els treballadors eren els primers que es passaven el dia patint. La tomba, que us deia, era una piscina d'onades extremes, de més d'un metre, molt mal dissenyades perquè arrossegaven a les persones al fons i, lluny de relaxar-se, els nedadors doncs s'hi jugaven la vida. Tu anaves a la piscina pensant, jo això de loopings no és per mi, jo vaig a la piscineta tranquil·la, a flotar, i t'enduies un disgust. Acabem el repàs del millor d'aquest parc d'atraccions de Nova Jersey amb una llima del 5 feta tobogan, que és el tobogan Alpino. Un tobogan que els visitants descrivien com una trampa gegant dissenyada per arrencar directament la pell dels visitants, unes rampes fetes, atenció, de ciment i fibra de vidre.
Home, va.
Si això és així. Almenys 6 persones van morir a causa d'incidents en atraccions a aquest parc.
Vanessa, ofegament, porta el gingebre.
Ofegament, clar, això, ofegament és el més lleu que et podia passar.
I segurament pressuposable.
Atac de cor després d'un xoc a l'aigua.
No, jo crec que el més pressuposable és l'atac de cor. O sigui.
Atenció, perquè també tenim cops al cap després de sortir volant d'una atracció. Candela, això una mica amb la línia que tu comentaves.
Sí, no? De xocar directament i no...
I un que a mi no m'ha acabat de quadrar, que és una electrocutació.
Com?
Clar, aigua. Si hi ha aigua...
Però quin element elèctric es troba en un tobogan?
Ai, no ho sé. No van fer bé, van fer bé de tancar, no van fer bé de construir-lo. I acabem aquest repàs de parcs d'atraccions rellevants a la Xina, amb el parc més políticament incorrecte de l'univers.
O sigui, ja estàs avançant, que ara et posaràs en un jardinet, no?
Benvinguts a l'Imperio de los Enanitos.
Això ho has d'explicar molt bé.
No, és que és així,
No explica res.
A l'Imperio de los Enanitos és un parc temàtic situat a la província de Yunnan.
És així. A la Xina, sí, és,
Un parc que és una de les urbanitzacions amb cases en forma de bolet, habitades per persones que medeixen entre 79 i 130 centímetres. L'Imperio de los Enanitos compta amb un emperador que va amb una túnica groga molant les vestidures dels emperadors de la Xina imperial i domina una cort de fades, guerrers, cuiners i monjos que medeixen entre 79 i 130 centímetres.
T'ho estàs inventant.
Això és veritat. Els nans fan espectacles pels visitants i se senten feliços i reconeguts. Això és tot el que he llegit. Vull dir, és així, Vull dir, m'he documentat. L'Imperio dels Enanitos és creació de l'empresari de la indústria electrònica i dels negocis immobiliaris, el Cheng Ningjing, i aspira a acollir a fins a 800.000 nans de fet, diàriament...
Un moment. No és un parc d'atraccions, perquè dius que acollir...
És un parc temàtic, és un parc temàtic.
Però dius acollir com si... passem ràpid, això, sisplau.
De fet, rep diàriament nans aspirants de tot el món que volen quedar-se a viure en el que ells anomenen un paradís on ser molt feliços.
No, no l'aixequem avui, eh? Escolta, mira, no cal aixecar-lo. 10 minuts per arribar al punt de les 3. A veure, donem aquesta realitat per a la part tancada, perquè avui arriba, és divendres, Medina.
Sí.
Avui ens has d'ensenyar moltes coses.
És que, clar, no
em
demani seriositat.
Ah, tu no et preocupis, això és normal.
Vale,
ja ho saps, ja ens coneixes, això és normal.
Doncs sí, com cada divendres, aquí estic.
Què ens portes? A veure...
Avui parlarem de Vinted. Estem ubicats, sabem què és Vinted?
Sí, home, és una app, no? És una aplicació...
Sí.
No, es dedica a no, es dedica a no.
Sí, em sembla bé que no mentim al públic.
A veure,
vull dir que com que no sabem mai res, pensava...
No, està bé, està bé que...
Sí, ens sona.
Sí, sabem què és.
Ens vol sonar.
Va, tira.
Per si no ens ubiquem, és una aplicació en la que pots comprar i vendre roba. Si no ho sabíeu, ser jove i treballar és fer-ho a la precarietat.
Això el 2023 i el 1984.
Sí, no?
Això no canvia.
Bueno, això no ha canviat, m'encanta, el capitalisme és genial. A mi em veieu així de fantàstica, talentosa, guapa i divertida, però jo he treballat per 5 i 6 euros l'hora. I, per tant, els joves ens hem d'espavilar i buscar maneres de no continuar depenent del papa i la mama.
Ja, això és veritat.
I és aquí on entra el Vinted, que, com diu la Yolanda Ramos a Paquita Salas, la sèrie dels Javis...
Pero eso del Vinted, eso da dinero. A ver, si eres lista, es Vinted da dinero. Joder, gira.
L'original de Yolanda, en realitat, menciona el Tinder, però bueno, del Tinder passem una mica i ja en parlarem un altre dia. Si ets jove, per cert, has de conèixer Paquita Salas. Com anem amb el tema Paquita Salas?
Home, posadíssims. Tercera temporada ja, necessitem ja que arribi.
Jo haig de dir que no he vist res.
La quarta, Mercè.
La quarta?
Sí. Ai. Ara quedaré fatal si no és la quarta, però jo diria que és la quarta, eh?
Segur bueno, estarà a punt d'estrenar-la, no?
Mira, quan que ho consulti el Ferran.
Quedaré fatal si no és la quarta, però jo diria que és la quarta.
Van anunciar que la volen gravar. Això sí.
Però els Javis estan ocupats amb la Messias, no? Deuen tenir altres projectes al cap. O què?
Sí, em sembla que volen fer primer un spin-off de la vida de la Noemí Argüelles, que és el personatge de la Yolanda
Ramos.
Correcte,
molt bé.
I després ja es posarien amb l'hipotètic nova temporada de la Noemí.
De la quarta, confirma, la quarta.
És que...
Escola de boomers a primera fila. I què? A veure, explica'ns, tornant a Vinted.
Tornem a Vinted, sí. Jo, com a persona no centenària, utilitzo l'aplicació. I us explicaré com funciona.
Perfecte.
Perquè si voleu començar a fer negocis així una mica trepitejos com jo, bàsicament tu penges roba i intentes estafar a la gent. El públic majoritari és un. I aquí em faré una miqueta de teràpia. I és que vull parlar-vos del tema del públic més passat, les franceses del Vinted. Aquesta música és per ubicar-nos una miqueta.
Però què refereixes? Les franceses, que són molt intenses? Venien,
sí.
No entenc.
Però el Vinted és per tota Europa?
Sí, per tota Europa. Però, en general, hi ha un públic que és més intens, més demandant.
Pensava que era per aquí.
Ah,
per Sants.
Tu pots vendre a Radio Estel i tu pots vendre a Bèlgica. Però hi ha un públic que...
Pensava que pots vendre a Radio Estel, dic, ara la posaré.
Sí.
Per un euro.
Jo em parlo amb el Toni i la posem a la venda.
Carai.
Doncs mira, us vull demostrar que aquest públic és una miqueta...
Intens.
Sí, no vull arribar a la xenofòbia, però sí que és...
Home, no arribis, no.
Per això...
No necessitem ara mateix això.
Per això. Però és una mica demandant.
Sí.
Llavors us explicaré amb una conversa real com són.
Teva, una conversa real, teva?
Sí, a l'aplicació.
Tot de primera mà, eh?
Tot de primera mà. Jo sóc usuària, ven coses i, bueno, tinc a la meva cartera Vinted 100 dineritos, no? Que em demana una foto. Aquí, a la primera...
El
primer missatge. La francesa em demana una foto. I jo, que sóc molt bona gent, li envio 3. No? Vull vendre els meus pantalons.
Generosa. En francès, parleu?
Ella m'envia els missatges en francès i l'aplicació automàticament els tradueix.
Nivell 1.
Després, em diu, automàticament traduït, ¿Y puedes probarte los pantalones tú mismo para que pueda ver cómo te quedan? Yo ho sento, la vida es dura. Li dic, lo siento, pero no me valen. ¿Y cuánto mide la cintura? Miden 76 centímetros, són de talle alto. Somriure. Perquè has de ser amable.
Clar.
Molt bé.
I això apaivaga els ànims.
Això agrada, clar.
Recordem que he enviat ja 3 fotos, més les altres 3 fotos que jo ja tinc penjades a la descripció.
6 fotos, donant dades...
Una descripció detallada del producte.
Ah, clar, clar.
I és largo? Una emoticona amb gafes de sol. No. A veure, t'he posat una foto en què es veu un pantaló molt llarg... És que m'estic alterant, perdó. Es veu un pantaló força llarg, jo crec que es veu, t'he dit que és de talle alto. Bueno, si quieres lo mido. Perquè, clar, et
però
deixen...
Però com si quieres lo mido? Tu?
Clar, li he de mesurar el pantaló perquè vol saber si és llarg. No, i a la foto es veu que el pantaló és llarg. Jo que vols que mesurem?
Però a vegades hi ha perspectives que no acaben de... Jo no voldria estar a favor de la,
no, de la francesa.
De la noia francesa.
Bueno, però... tu quan compres vols tenir mides.
Vale, sí, mides. Vale.
No estem acostumats a comprar sense
sí,
tocar el producte.
Sí, sí, sí. Jo li dic, si quieres lo mido. Clar. Li mesuro el pantaló, li dic tot i em diu... Hola, nuevamente, gracias por todo, pero ya no me interesa, muchas gracias.
No, ja. Tu t'has parlat del temps.
Mira,
venda,
mira jo...
Què?
M'enfado. M'enfado.
Però això no només ho fan els francesos?
Majoritàriament. La gent no sol ser així.
No.
No, no sol ser francesa. Has fet un estudi de mercat, vull dir
sí,
que
és que són, em passa, em passa. Bueno, i he de dir que en aquests moments en els que intentes com que m'alerta aquí una miqueta la gent, em sento una miqueta boomer. Vull com empatitzar amb el meu públic. perquè és com quan parles amb la iaia, que poses més emoticones, més cors, més exclamacions, en pla, clar que sí, exclamació, 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 cor, cor, cor. Perquè, clar, la gent et deixa una valoració i tu has de contentar-la, tu has de ser amable.
Estic observant que els teus emoticones són com els antics, eh? És a dir, amb els dos punts i el parèntesis mai poses la cara. I això
és que no em vull passar de boomer. No em vull passar de boomer, no vull ser una cosa que no soc.
Què vols dir, que les emoticones normals són boomers? Més boomers que les antigues?
Sí, perquè és gent gran intentant fer-se passar per joves.
Depèn de quina emoticona, perquè, per exemple, jo amb les meves amigues els poso molts... Molts curets. Els poso molts cors. Els poso molts cors.
Els boomers sí. Què fan?
Depèn de quina emoticona. La meva mare, per exemple, posa molts punts suspensius. Posa...
Com a emoticona? Punts suspensius?
Sí.
I aquell que són uns llavis que fan petó.
Ai, aquest m'encanta. És molt de xula.
De xula?
Ep, la xuleta. Ha saltat. Apunteu. Un concepte nou,
apunteu.
Eh?
Apunteu. Xuleta.
Bueno. Continuem, perdó.
Continuem. I, també aquest públic
sí.
De certa nacionalitat els agrada molt regatellar.
Sí.
Si una samarreta l'estic deixant a 4 euros, per què vols una rebaixa de 1 euro? Ostres. Per què la vols a 3 euros?
Perquè és divertit.
Però és una mica... Jo ho entenc, eh? Jo no...
Si vols divertir-te amb els diners...
És divertit regatejar, ja. Vull dir, al final és...
Ojo, sigui... que ve una plantofada.
Sí, ja ho sé, ja la veig venir. Estic notant...
La mà com s'acosta.
Els dits de la mà tocant-me la galta. Però vull dir que al final és un joc, no? Vull dir, és una negociació, tu l'acceptes o no l'acceptes.
Vull dir, si tu vols passar-t'ho bé...
És el mercat dels
encants. Amb els diners agafes el Monopoly. Jo no estic aquí per divertir-me, jo estic aquí per fer negocis.
Molt bé,
ara.
Tinc unes ungles que pagar-me.
Unes ungles?
Clar, són els meus capritxos, jo no pago un alquiler.
Això vol un manteniment.
Clar. Llavors, us porto una sèrie de truquitos, perquè si a mi m'enrabien a mi, imagineu-vos a vosaltres que heu de pagar, no sé, hipoteques, bolquers, coses així, no?
Sí.
Número 1. La roba sempre 3 o 5 euros més cara del que la vols vendre.
Val.
Els francesos sempre regatallaran.
Un moment, és que ja m'he perdut. No acabes de dir que venies una samarreta per 5 euros?
Sí, a vegades que
la volies vendre per 0. La volies regalar i vas dir, posa 5 euros.
Clar, és que la samarreta, si posa I love One Direction, jo no la vull per res, doncs per deixar-la a 0 euros, per la poso a 5.
Clar, molt bé.
Bravo!
I tot i així, la regategen i s'enfada.
Quina ment de negociants.
Quina és perquè em fa ràbia.
Quina és la venda més econòmica que has fet? Quina és la que ha sortit?
T'has lucrat.
Sí.
Ostres, podria agafar el meu vintet i mirar-ho, però diria que... uns pantalons que tenien el botó trencat i els vaig ficar per 15 euros.
Por ahí.
Toma, i no me'ls posava. Ja ja estan, a França.
un golet a França, eh?
Exacte.
Perfecte.
Victòria. Nosaltres volem benefici, així que si ets volen regatellar, nosaltres volem benefici, així que tots guanyem.
Val.
Segona, bones fotos. Bones fotos.
Molt bé.
Que els vostres paisatges estan molt bé. Però necessitem que ens comprim. Així que, sisplau, bona llum, molta actitud. Nosaltres som gent xula, així que...
Jo no en sé d'això, eh? És a dir, que les fotos... les vegades que he venut un parell de coses per Wallapop, que ja no deu existir, o sí?
Sí, jo tinc mobles posats a Wallapop. Jo és que sóc molt polifacètica.
I no em queden bé les fotos. No tinc art.
Pregunta de fotos. T'has de posar tu la roba o l'has de penjar amb un penjador per vendre més?
Bona. Les dues. Les dues estan molt bé. Si tu te la poses a tu mateixa, molt millor. Jo, per exemple, no ho faig.
Tu penges amb un penjador.
Sí. No ho faig.
I si te la poses, vas vestida i menges un croissant, que seria una clucadeta d'ull al públic francès?
Sí, està allà molt bé.
Depèn de quin sigui el teu públic. En el cas de la Mary, sí.
No saps quin públic, no?, acabarà comprant.
Clar, t'escriu gent de tot arreu.
Clar, clar.
A mi ahir em va escriure una persona de Bèlgica. Quan triga l'enviament? Ostres, noi, treballo a Correos? És que no ho sé. No ho sé. M'encantaria saber-ho respondre, però és que no ho sé.
L'enviament va a càrrec del que compra, normalment?
Déu-n'hi-do, les preguntes.
No, bueno, sí, soc boomer.
Ho paguen depenent del preu del producte i més que res per la mida del producte. També paguen un segur...
Una assegurança,
per ser un 95. I llavors, si passa qualsevol cosa amb el producte en aquest moment que tu l'envies i tal, la persona que el compra està com protegida.
Clar, i tu l'has de portar a Correus, això sí. Això no t'ho treu ningú. Tu has d'agafar el teu producte, embolicar-lo i plantar-te allà. Sí.
Hi ha uns espais habilitats perquè tu l'envies. No és Correus ben bé, però sí que hi ha uns espais.
Però t'has de desplaçar.
Però t'has de desplaçar.
Vet aquí aquests 3-5 euros de marge que ella reclama.
Jo m'imaginava la francesa trucant a la porta de la Medi. Dame los pantalones.
Però Wallapop així, no?
Sí, Wallapop en principi.
Sí, jo...
Envia Wallapop, eh? Escolta, tercer consell, rapidíssimament.
Ser pesat. Has de ser pesat. Has de ser...
Francesc. El comprador o el venedor?
Sí, volia dir...
Qui dels dos ha de ser pesat? Comprador o venedor?
Venedor també. Vinga. Ha de ser pesat. Has d'escriure molt a la gent. Hola, demà envio paquets, si vols preparo el teu, emoticona.
Encara que no te l'hagin comprat, ja els hi estàs dient...
No, perquè la persona clica a favorits, a preferits. I clar, tu... te'ls de camalar, aquesta persona. Hola, demà envio paquets, si vols preparo el teu, emoticona, esclar. O si ets menys rata, com jo no, a mi no em passa. Hola, guapa, et deixo aquesta rebaixa. Emoticona.
No, m'agrada molt aquesta visió empresarial. Demà me'n vaig a Correus, faig el repartiment.
És mentida, jo no vaig a Correus.
Clar, però ella no ho sap, això.
Aquesta tècnica, aquesta estratègia...
Però ella és a França, no ho sap.
Són unes guines.
Escolta, molt bé, gràcies per aquesta escola de boomers, però jo crec que hem d'acabar amb l'abecedari boomer. Quina lletra ens portes avui?
Avui porto la C... I us porto un temazo que segur que us agrada. Espero que us agradi, perquè si no jo ja... tira'm a la Paula.
Que yo sé que la sonrisa se dibuja en mi cara, tiene que ver con la brisa. Qué bonica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa.
Les nenes guapes, escoltem Estopa, m'incluyo. Soc una nena guapa.
Però què vol dir això, les nenes guapes, escoltem Estopa?
És una frase que diem la gent jove.
Ah, és una que ho dieu, guarda. La gent jove.
Les nenes guapes fem aquestes coses, una excusa per dir-te guapa, no? Bueno, vull aclarir que, bueno, ser boomer, perquè jo empatitzo molt amb el vostre col·lectiu, ser boomer moltes vegades porta a pensar que els joves només escoltem cançons sobre droga, sexe, amor... I a veure, que al final Estopa parla d'això. I moltes de les vostres cançons també.
És el que t'anava a dir, no? Si és que no em sorprèn, perquè és el que escoltàvem nosaltres.
Sí, per això que no només el Young Beef... qui sigui parla d'això. Tenim moltes coses en comú, saps? Al final, llavors, no desvaloritzem la música, que els nostres avis ho van fer amb vosaltres i està molt lleig.
Està molt lleig.
Llavors, la paraula d'avui és cringe.
Cringe.
I us vull posar exemples. Primer, què és context? És quan alguna cosa fa tanta vergonya que t'incomoda.
Val.
I l'exemple us vull posar a través del podcast de la Mari Angel Carlos Peguer, que és La Pija i la Kinky, en el que debaten sobre els dos tipus de vergonya que existeixen.
O sea, la vergüenza, pensar en el diccionario y luego el cringe. O sea, una cosa que te da vergüenza, pero no tiene por qué darte cringe. O sea, todo el cringe da vergüenza, pero no toda la vergüenza da cringe. Pero luego hay cosas que por alguna razón dan cringe, mientras que otras no. Por ejemplo, Friends da cringe.
Eso lo tenía yo apuntado.
Los Simpsons no dan cringe, son lo mismo.
Però per què?
Friends no dones cringe.
Quin argument tenen per fer, per dir això?
Clar, jo no he dit això. Ho ha dit Carlos Peguer i
sí,
Maya.
Sí, sí, sí.
No
ja, però tu no opines Patats. Igual que ells, ni que siguis de la seva generació.
Oi que no?
Oi que no?
És que jo no he vist Friends. Clar, aquí hi ha un debat.
Bueno, escolta, donem per tacada avui la secció, jo crec.
Sí.
Li posarem deures. Amb aquesta escola de boomers posarem deures a tu, Medina.
Veure
Friends. Mira, veure... Sí, mira't un capítol de Friends.
Sí. Vale.
En versió original, que tu, a més, entens molt bé l'anglès.
Vale.
Què te'n passa, Harker?
No entens res.
Res, eh? Cringe. Però s'ha de pronunciar així? O es pot dir...
És que, a més, en aquest capítol diuen que si dius cringe, és com que dona més cringe.
Ja, ja està
si
molt
no
bé parlar malament, eh?
Si no pots pronunciar l'idioma, no? Ja.
No, diuen no, això, no ho sé.
Bueno, escolta, passen gràcies per aquesta escola de bombers dels divendres amb Marta Bedina, a la interpretació simultània, interpreta també la vida i la realitat. Anem a publicitat i a la tornada, Black Friday, anirem fins al barri del Clot de Barcelona, parlarem amb Calçats Morilla a Google per saber, doncs, mira, a veure
si
com estan aquest Black Friday,
sí,
no? De què parla la gent, si tenen ofertes o no. Després de la pausa.
Se dibuja en mi cara, tiene que ver con la brisa, que bonica tu mirada. Y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón.
Radio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Van treure de la nuca i me'ls van posar davant. No, no, però és meu, eh? Jo porto injertos. O sigui, el que veu és meu, però està canviat de puesto.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres, de 9 a 10 de la nit, i els dissabtes i diumenges, d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Vinga, 8 minuts que passen de les 3. Abans de passar la penúltima hora, Calçats Morilla Outlet estan treballant a aquesta hora. Per tant, senyal que els hi deuen a bé.
Estan petant-ho amb el Black Friday.
Friday. Ja tornarem a fer una trucadeta per saber què està penúltima hora. Però abans, notícies vintage, Candela.
Vinga, viatgem cap al 24 de novembre de 1968. El 24 de novembre de 1968 va caure en diumenge i venia Nadal. I això vol dir que Almacenes Capitolio feia les seves ofertes, especial Nadal, que anava amb menys gent al cine, que a Rosmerval li havien robat una partitura, que la princesa Anna passejava per Londres i que Andorra publicava un document superespecial. Però, evidentment, comencem amb el Precio Justo Almacenes Capitolio, especial Nadal. Vinga, avui farem... Què voleu fer? Qui s'hi apropi més o qui
estic
no superi...
Estic preparadíssim per tot.
Però fem-ho... Com ho vols fer, Uri?
A veure, Uri.
Qui s'hi apropi més o qui no superi... qui no es passi del preu.
No, fem la justícia.
Què és la justícia?
L'opció romàntica, que no et pots passar del preu.
No et pots passar de preu. Bueno,
tenim sí, romàntica, diu. És que és, era així, eh?
Aviso, aviso. Sí, mm. Si estàs fent com el precio justo de antes.
I ficant-me pedres.
Aviso que dos productes tenen una mica de trampa. Ara veureu per què. El primer producte, una mica. El primer producte és un surtido completo en espumillón, bolas y adornos para el árbol de Navidad y árboles de distinto tamaño.
Ah.
Val, la pregunta és, a partir de quin preu? De quin? No quan costaven. Val. A partir de... O sigui, per tant, podien ser més cars, però hi havia un preu mínim que ja podies trobar tot aquest...
Opció Ryanair.
Almacenos...
Des de...
Exacto.
Medina, tu saps que són les pessetes o no?
Sí, és una moneda, és una moneda molt antiga que hi havia aquí a l'edat mitjana. No, ara en sèrio.
Crec que quan jo vaig néixer, com que les van treure del mercat.
Quin any
clar,
vas néixer?
Clar.
No, i tant.
Sí, sí. Ja portàvem des del 2000, no?
Tu crec que vaig veure a la tele, això.
Bueno, mira, no et preocupis. Un euro eren 166 pessetes. Apunta't això.
Molt
I a partir d'aquí, 166, no sé què.
Molt bé.
I a partir d'aquí, calcula.
Sort.
M'he dit? Vinga, va. A partir de quin preu diríeu que podíeu adquirir tots aquests productes, és a dir, un espumillón, boles i adornos per a l'árbol de Navidad, més árboles de distintos tamaños, des de quin preu, el més barat. Penseu que era l'almacén, en sèrio, con productos más baratos de todo Barcelona.
Val. Sí, sí, sí.
En 1968.
Sí, tot aquest sortido, eh?
Tot aquest sortit des de... És que no paro de dir-ho perquè no ens... Va, Mercè.
La trampa és des de...
És que...
A veure, doncs, va, jo tiro uns 50... No, és poquet, no? 100... No, és que no me'n recordo. 500 pessetes.
500 pessetes.
Jo no va dir com tipus 2.000, 1.500.
T'he dit un euro... Un euro 166 pessetes, m'he dit.
És que clar, no sé.
Tira avall.
Ah, vale.
Mentre tu penses, Marta...
No, és que jo... Espera que tinc l'Ester distreta avui, que no sé què li estan dient.
Serà Uri. Possible. 300.
300 pessetes. Va, ara sí, Medina.
250.
250.
Molt bé.
I Marta?
No, jo dic 70.
70 pessetes. Doncs la resposta correcta és...
Ai...
S'heu passat tots, absolutament tots, perquè he dit el preu més baix des de quan es podia comprar, i es podia comprar des de 38 pessetes.
No, oh!
Sí.
Un arbre.
No, era l'espumillón.
Era l'espumillón, i fins i tot un arbre. Ai. I fins i tot un arbre, però jo no t'he dit que anés junt. T'he dit que...
Però jo crec que se l'hauria d'endur la Marta, no?
No, perquè aquí l'Uri ha tornat a estipular unes normes. Va, anem a un nou producte nadalenc. En aquest cas és belenes...
Belenes?
Belén.
En plural.
Bueno, belenes perquè venien tots...
No, veig que s'ha de filar prima aquí.
Ai, un belén importado desde Hong Kong. Variado sortido de figuritas. Vull dir que n'hi podies posar molts dins del belén de figuretes.
Però venen amb aquesta compra?
No. A partir de quin preu diríeu que podíeu adquirir tots aquests productes... Bueno, tot aquest producte no, el belén.
El belén.
Vinga, va.
El kit.
Mercè.
100 pessetes.
Vinga, fot-li. Mira...
Ja
Mercè,
està.
No, ja no. Què? És més baix de 100 pessetes. És que si no, no m'endevinareu res.
5.
L'altre.
5?
Medina.
50.
50. Uri.
25.
25. I la resposta correcta és... 20 pessetes.
20 pessetes.
I en aquest cas guanya la Marta perquè ha dit 5, tot i que l'Uri s'aproxima més, que seria 25.
Ja hi som.
I aquí he fet una mica de trampa, Mercè, perquè és que és quasi no sempre guanyes tu.
No, molt bé.
Va, i acabem amb una olla a pressió en acero inoxidable, 6 litres, marca Coquinox,
bona.
Per fer el caldo Coquinox. De la sopa de galets. Vale? Quan costava? Aquí ja és preu exacte. D'acord? Quan costava? Tenia un preu especial per ser oferta de Nadal. Per tant, era una miqueta més barat del que acostumava a estar en el mercat.
1968.
1968, sí, l'any.
Em pensava que deies el preu.
No. Vinga, Mercè, ara aquí no donaré cap tipus d'ajuda. És més car...
És el més car, eh?
Vale. Home, del que hem dit abans.
Sí, home, sí. Jo dic 200 pessetes. Fatal, per la cara de Candela.
Vinga, Medina.
90.
Jo, de veritat. Marta.
Jo què sé, que és una peseta.
3.000.
3.000. Marta.
Què t'ha semblat, l'Uri?
3.000? Estàs guanyant temps.
És que no sé què està fent l'Ester.
Vols fer el favor de dir-ho?
1.000 pessetes.
1.000 pessetes. Vinga, va, doncs la resposta correcta és... Torna a guanyar la Marta, perquè són 1.350 pessetes.
Jo crec que eren 90. Revisa bé.
I la Marta està fent el break-it dance del...
Swift, d'aquell, no?
Bueno, perfecte. Quan m'arribaran? Quan m'arribaran els productes?
Mai no t'arribaran mai, però tens la meva gratitud i alegria.
Bé.
Va, deixem les compres per anar al cinema. Espanya estava preocupada perquè cada cop anava menys gent al cine. Durant el 1967, és a dir, l'any anterior, perquè estic parlant del 68, havien anat al cine un total de 393 milions de persones, mentre que el 1966 hi havien anat un total de 403 milions, és a dir, 10 milions menys.
Ja anava a la baixa, això.
Sí,
però
què?
300 milions de persones?
393 milions de persones havien anat al cine, clar. Tu pots anar-hi moltes vegades al cine en un any.
Val.
Ja sé que a Espanya només hi havien menys milions de persones, però és que la gent repeteix en anar al cine.
Venut,
pensa que el 68 no hi havia tantes coses a fer,
només
hi havia el cine. Clar. Això podia fer pensar que s'havien recaptat menys diners, però no. La recaptació havia sigut superior, 6.146 milions de pessetes front a 5.752 milions de pessetes. O sigui, i quina diríeu que havia sigut la província que més havia gastat en cultura i cinema? No mireu el guió.
Barcelona.
Sí! Ui, Marta, tia, avui vés a comprar un número de la loteria
sí,
de Nadal.
Ara me n'hi vaig.
Amb un total de 1.195 milions de pessetes, ens gastaven molts diners els barcelonins, mentre que a Madrid només se n'havien gastat 1.181
milions.
I mentre el cinema perdia espectadors, el compositor català Antoni Rosmarbà, de l'Hospitalet, perdia unes partitures. Això que sona no ho va perdre, perquè, clar, ho va poder composar, El director d'orquestra de la ciutat de Barcelona i compositor hospitalenc havia estacionat el cotxe en un cèntric carrer de la ciutat de Barcelona i un lladre li havia robat les partitures que hi portava dins. Rosmarbà calculava que les partitures tenien un valor aproximadament de 6.000 pessetes.
Caram.
No us he preguntat el preu directament perquè no l'endevinàveu, però que en realitat eren molt més, perquè el valor real de la bona música és molt bé. Ah, sí? Ara sí que l'has guanyat. Vinga, va. Més coses. La princesa Anna havia sortit a passejar pels carrers de London.
Ana, es tan corta la vida y son tantas despedidas.
Un fet que... Sí, carai, l'Ismael Serrano està intens en aquesta cançó. Un fet que no seria notícia si no fos perquè es veu que va sortir a passejar després de dinar en un restaurant conegudíssim de Londres i va passar inadvertida.
Oh.
És a dir, ningú es va...
Però l'Anna és la filla...
De l'Elisabet II.
La gran, eh?
No sé si és gran o petita, però era una de les filles. Sí. Llavors, tu, clar, tu ets filla d'una reina.
Que té, no?
Ets la filla d'una reina. Mm. Ets princesa. Passeges per la teva ciutat i ningú et mira, ni t'admira, ni t'aplaudeix.
Però què duia, un bigoti?
No, anava normal. Anava normal. Que dius... També relativitzem. Anem d'incògnit, però li fem una notícia en fotografia dient que ningú l'ha vist. Que és una mica estrany, no? Tot plegat. En fi, va, i acabem. Perquè el que sí que havia realment passat desapercebut fins en aquell moment havia sigut un document superimportant que s'havia trobat a Andorra.
Però com trobes les cançons?
És al·lucinant.
És Andorra ja. No Andorra ja, però és igual, ja val.
I encaixa.
El document en qüestió era una salutació del president americà Franklin Delano Roosevelt al president d'Andorra. La salutació datava de l'any de 1963 i es creia perduda, però ara un investigador l'havia trobat a la Casa de la Vall, que no sé quina és la Casa de la Vall, suposo que devia ser com l'Ajuntament d'abans, i esperava que li donessin l'okay per fer-ne una fotocòpia i publicar el document. Un document interessantíssim on segurament només deia això.
Hello, it's me.
Ja està.
És una salutació. Hola, hello, i ja està.
Ai, Candela, moltíssimes gràcies. Fem una cosa. Marxem a publicitat i a la tornada a Jarque. Amb qui faràs la digestió?
Doncs mira, amb el Xavier Borrell, que és el director de Ferrera Negra, aquest festival de novel·la negra de l'Alt Pirineu.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Passant d'un quart de quatre de la tarda, anem cap al Pallars Sobirà, concretament al poble de Farrera. Un dels municipis més bonics de Catalunya, situat a 1.300 metres sobre el nivell del mar. Farrera corona doncs una vall imponent, Jarque, des del poble. Mm-hmm. Es veuen, de fet, quilòmetres i quilòmetres de bosc i de muntanya i, això sí, molta tranquil·litat.
Sí, pau.
Són 121 habitants repartits entre tots els poblets petits, petits nuclis del municipi. Els més grans, a més, de Farrera són Burg, Montes Clado, a veure si ho dic bé, i Mallolís.
Perfecte.
Anem-hi, va.
Ja em pujava aquí Farrera, Montes Clado i Mallolís. D'allí baix a la glorieta, que li era molt precís.
Doncs ens hi anem acostant,
anem, va,
aquest entorn, aquesta geografia i ambient, clar, és ideal pels misteris, Mercè, i també pels assassinats. De fet, des d'avui fins diumenge, en aquest racó dels Pirineus, s'hi celebra el Farrera Negre, el Festival de Novel·la Negra de l'Alt Pirineu. La literatura negra doncs, sempre ha estat molt lligada als entorns rurals i poc habitats, i aquest de Farrera és el paisatge, doncs, com dèiem, ideal. Molts boscos, Mercè, molta foscor, molt fred, i molt poca gent. És els ingredients perfectes per a aquest còctel explosiu que és la novel·la negra. Xavier Borrell, comissari del festival. Què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Avui, ara fred no fa gaire, eh?
Ah, no en fa de fred per aquí dalt?
Bueno, no sé a la nit o al matí com farà, però nosaltres hem arribat fa una estona i no està molt bé.
Val, perfecte. Per tant, encara no està nevat el paisatge? Hi ha caigut les primeres borles o no encara aquesta tardor?
Hi ha cims nevats, es veuen per allà fons, però diu que ha vingut una ventada molt gran i s'ha portat tot, la veritat. Sí. Fins i tot els cartells del festival se'ns han portat.
Ostres!
És un altre tema. Sí.
Home, jo et volia preguntar, perquè ara em sembla que ets a l'INS, que aquesta tarda teniu la presentació, i que heu perdut els papers, doncs, amb aquesta ventada. Com ha anat això?
Una mica sí, però per sort encara tenim xarxes socials i banderoles, que aquestes sí que han aguantat, aquestes de la carretera de sort, que sí, ha anat molt bé. I esperem molta gent, esperem que tinguin molt d'èxit.
Mm-hmm. De fet, feu la presentació a la llibreria Natura de l'INS, que és un tresor, és un espai, els que tenim la sort doncs, de tant en tant a deixar-nos caure fins a aquella zona del Pirineu, sempre és parada obligada a aquesta llibreria, que també és un projecte molt interessant, amb llibres de natura i molt arrelats també al territori.
Sí, bé, nosaltres no sabíem que aquesta zona era tan espectacular, tan maca, amb tanta cultura, perquè fins i tot quan sí que fan moltes presentacions, fan molta cosa, és d'excursionisme, natura i tal, però quan els vam dir que veníem a fer novel·la negra van dir, ja era hora, que ja necessitàvem algú de novel·la negra. I molt bé, i la veritat és que mires on mires, només veus cultura, veus coses molt xules, i el món de la novel·la negra, aquesta zona, uh-huh, et dona molt de joc, molt, molt de joc.
Clar, de fet, un dels primers llibres de Carles Porta, no? 13 cases i 3 morts, que relata precisament aquests crims de Tor, també s'ubiquen aquí a la Vall Ferrera, de fet, al poble de l'Ins, per tant, sí que hi tenen, no?, aquesta vinculació i també hi ha molts fanàtics doncs, d'això, de la novel·la negra, que s'hi acosten precisament per totes aquestes novel·les negres que s'ubiquen a aquestes valls.
Sí, és molt de la zona. De fet, diguem que el cas aquest que dius, el del poble de Tor, que es ve per tota aquesta zona, és el fruit que va donar peu a que el Carles Porta creés el true crime, aquest del crims, que ara és tan famós.
Sí.
I nosaltres ja fèiem novel·la negra en ficció, fèiem festivals i fèiem coses, però ell ens ha obert la porta per això, per les novel·les de no ficció, i entre la zona i tot, tenim molt, molt, molt per parlar el cap de setmana perquè, bueno, ens quedem curt amb un festival.
Clar.
Només.
Mira, parlem precisament ara una mica què teniu pensat per aquest cap de setmana, perquè em sembla que demà, bé, teniu la presentació avui, aquesta tarda, a la llibreria Natura de Lins. Per tant, si ens esteu escoltant, que sapigueu... A quina hora feu la presentació del festival, Xavier?
A les 7 de la tarda.
Perfecte. Doncs, mira, els interessats teniu una cita, aquesta tarda a les 7 a la llibreria Natura de Lins, i demà a Burg hi teniu actes programats des de 2:15 del matí fins a les 9 de la nit. Explica'ns una mica què teniu programat.
Sí, quan vaig crear, diguem, el que és el programa del festival, l'ideari del que volíem parlar, ens vam adonar de que havíem de parlar de que tothom trobés el seu lloc. És a dir, la gent de fora, que trobés aquí tot de temes locals, com som, tots sabem que hi ha molt present el contrabando, uh-huh. el tema de la guerra civil, de la Segona Guerra Mundial, temes de muntanya, uh-huh. el que és escriure de fronteres, perquè aquí hi ha molta frontera, hi ha França, hi ha
Andorra
tocant, uh-huh. Però també volíem que la gent d'aquí tingués un home que escriu sobre un extrarradi de Madrid, uh-huh. o temes de novel·la negra sobre cinema, no? Com tenim una sessió sobre Twin Peaks i volíem una mica tocar-ho tot.
Per tant, tot i que sigui el Festival de Novel·la Negra de l'Alt Pirineu, també hi haurà novel·la d'altres racons del territori, no només dels Pirineus.
Clar, perquè tu a la gent no... Mm-hmm. Quan la gent li planteges un festival, la gent per parlar de lo que és el seu territori només es queden a casa, llavors necessitem que els hi portis de tot. La combinació és aquesta, portar gent que porti coses diferents al que hi ha aquí i els que venen de fora que trobin el que hi ha aquí.
Què diries, Xavier, que està ara de moda amb això, no? Fa anys enrere, 10 anys enrere, doncs, va cridar molt l'atenció aquest 13 cases i 3 morts, aquest crim de Tor, no? Que, com tu deies, va obrir una mica aquest capítol de la novel·la negra, capitanejat per Carles Porta. No sé ara quines són les tendències en novel·la negra.
Bé, ara mateix sí que és veritat que el Carles Porta segueix donant molt de joc, potser una mica de capa caiguda, però el que funciona molt és diguem, això que fa el Carmen Mola, aquest tipus de thrillers que són bastant violents i que fins i tot no sabem fins a on arriba la violència gratuïta, que és un dels debats que tenim molt presents amb els festivals, i també guionistes que estan escrivint llibres molt interessants que després es passen a les plataformes. I ara està funcionant molt, això, està tenint molt d'èxit.
De fet, fa pocs dies, Carles Porta també estrenava aquest Crims, la versió, doncs, en castellà, Movistar Plus. Per tant, sí que és veritat, doncs, que tenen aquesta... No, que s'allarguen moltes vegades també l'audiovisual, les novel·les negres, doncs, de més èxit. Xavier, teniu a 16 autors convidats en el festival. No sé quins noms destacaries i si tots els autors convidats o bona part d'aquests són catalans, són del territori.
Hi ha de tot, la majoria són catalans, hi ha andorrans també, i també ve el Paco Gómez Escribano, que és el que comentava, que escriu sobre l'extraradi de Madrid. Mm-hmm. És novel·la kinky, molt interessant també per portar als festivals de novel·la negra. Però tenim, per exemple, andorrans tenim dos, i el tema d'Andorra sabem que està molt, molt calentet. Allà hi ha molt de debat i molt d'escriure. Mm-hmm. I també gent de Lleida, gent que escriu sobre temes policiacos. Hi ha policies escriptors, hi ha guionistes, hi ha dones que escriuen també sobre la violència de gènere i sobretot el que arriba a estar molt present últimament, la corrupció immobiliària, fins i tot la corrupció en general. Bueno, i d'algo de política també tocarem.
Pels que encara no s'hagin atrevit, potser, o no hagin, no hagin experimentat mai amb la novel·la negra, què diries que és l'interessant? Perquè hi ha tantíssima gent enganxada a aquest tipus de literatura, Xavier.
En el plan interessant et diré que hi ha molts periodistes, policies, jutges, molta gent que està escrivint coses que no poden dir en realitat. Hi ha una teoria que diu que quan el Carl Sagan va sentir unes veus extraterrestres, va anar a la NASA i els va dir, escolta, que tenim això, no? I li van dir, pues escriu una novel·la. I llavors hi ha molta gent que està escrivint coses en ficció que potser no les poden explicar. I també sempre, històricament, des del crac del 29, la novel·la negra s'ha avançat als temps. O sigui, ha explicat el que després expliquen els diaris. Ja estan sortint temes de denúncia que encara no han sortit a la realitat, però és molt interessant per això. I després, que tothom té el seu subgènere dins del gènere negre, però hi ha el cozy crime, el domestic noir, el hard-boiled, hi ha moltes coses i tothom té el seu lloc.
Per les persones que s'hi vulguin introduir, que s'hi vulguin iniciar, per dir-ho així, què el recomanaries? Quin tipus de llibre el recomanaries? Perquè fa uns anys també estava molt de moda aquesta, la novel·la negra nòrdica, no? Que potser ara ha perdut una mica de pistonada. Per on els hi diries tu que comencessin?
Uf, una pregunta molt complicada, però bé, ja, no sé, us diria la trilogia de la Dolores Redondo, que va començar amb el Guardián Invisible,
sí.
Hi ha la gent del Crims, els llibres del Crims del Carles Porta,
sí.
I fins i tot és que es barregin una mica entre els autors més petits, perquè hi ha coses molt interessants. Tothom pot trobar el seu. Hi ha còmics. Ara, per dir un exemple, l'editorial Norma Còmics està traient llibres que potser a la gent se'ls faria més pesats de llegir en format còmic, que
són
molt, molt xulos.
Mira, qui vulgui fer idees ja sap, que es pot acostar aquesta tarda fins a l'Ins i també aquest cap de setmana amb aquest festival de novel·la negra de l'Alt Pirineu. Per acabar, Xavier, deixa'm preguntar, cridar també l'atenció, no?, que heu tirat aquest festival a l'Alt Pirineu, precisament, no? Una zona doncs, que potser no hi ha tanta població com altres nuclis urbans. Una aposta arriscada, no?, fer un festival al Pirineu.
Sí, perquè bé, pensem que és una zona que ara mateix no és l'època més turística de totes i que hi ha molta gent que llegeix, perquè aquí no tens les mateixes activitats que tens a Barcelona o a l'àrea metropolitana. I aquí hi ha molta gent que apaga la tele i es posa a llegir, tenen molta cultura i els agrada molt i per desgràcia no tenen la sort de tenir contacte amb els autors, no? I nosaltres el que volem és això, que hi hagi taules de debat i que puguin parlar amb autors i escriptors i de tot.
I que la cultura arribi a tots els punts del territori, que és molt interessant, és una molt bona iniciativa. Parlàvem amb el Xavier Borrell del Ferrera Negra, aquest festival de novel·la negra de l'Alt Pirineu, on és el comissari. Xavier, que vagi molt bé aquesta tarda la presentació. Records a la gent de Llibreria Natura de l'Ins, que per molts doncs, és això una parada obligatòria i un autèntic plaer posar-se en tots aquests llibres de natura, és un espai fantàstic a l'Ins, i res, i que vagi molt bé tot el cap de setmana al festival.
Moltes gràcies, segur que sí, que anirà molt bé i esteu convidats si voleu pujar cap aquí.
Ah, fantàstic, doncs mira, prenem nota. Xavier, gràcies.
Gràcies.
Bona tarda.
Ràdio Estel.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel, amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va, 4 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Seguim endavant a fabricació pròpia d'aquest divendres, 24 de novembre.
Sí, Black Friday.
D'aquí un mes?
D'aquí un mes, sí. El Nadal ja.
Ara bé, Nadal.
Ah, sí? Sí. Nit de Nadal.
Serre!
Hola!
Ai. Nit bona.
David.
No.
Com es diu en català correcte?
Nit de Nadal.
Nit de Nadal.
La nit de Nadal.
La nit de Nadal.
I el del dilluns és el... Perdona, el del 25 és el dinar de Nadal. Nadal.
Nadal.
Val, val. Perdoneu, 26, eh?
I 26 en Esteve.
Sí, sí.
Però d'on vens aquest... tu?
Eh?
On has estat aquests últims 20 anys?
D'un lloc on no t'agradaria ser.
Ai, això de Nadal.
Què?
Nadal,
Serra,
que
com estàs?
Aquí. Molt bé, fantàsticament bé. Perfecte, de divendres.
És que abans dèiem que t'imaginàvem entrant amb aquesta cançó.
A veure.
Diria que no matava la... Aquest Nadal ja estic content.
Sí, costumo estar content per Nadal.
Sí, oi?
Són els últims, els únics 15 dies de l'any que estic content.
T'agrada?
Sí.
Però ahir, per exemple, vas estar al Quite de l'encesa de llums.
No, estava treballant.
Noi.
Però és maco, també, perquè surts de la feina sí. I està a Barcelona ja està il·luminada.
Ostres, què és això, que és tanta llum?
Sí, que és tanta llum.
Al teu barri
és això,
hi ha molta
que
llum?
Puc caminar i no tinc risc de topar-me amb les faroles i amb els arbres, perquè Barcelona acostuma a ser una ciutat fosca.
Clar. Sí, amb paranys.
I amb paranys, i es veu que no gasten prou amb llum.
S'ha d'estar alerta.
I aleshores el Nadal va bé, perquè depèn per on et mous, hi ha llum.
Hi ha llum. Hi ha gent que va enfrontar-los.
A Horta, just a carrer de casa meva, jo dono a la meva casa, dona, fa una cantonada i dona sí? Dos carrers. A tots sí. Dos hi ha llum.
Veus? Veus?
Amb un passatge petitó hi ha llum. O sigui que el cable de l'on està connectat
passa
obro la finestra i jo podria apagar les llums del carrer.
Podria ser un grinx d'aquests, no?
Podria anar amb unes tisores de podar i claca.
Doncs fins al 6 de gener.
Com no sóc grinx...
No ho facis, no, tu no.
No ho faré, no ho faré, no ho faré. Doncs això, mira, volia parlar de, precisament de... No de Nadal, però veja que ja el tenim aquí, no?
Home, sí. Perdona, Serra, tu ets de Love Actually o no?
Sí, molt. Val. Molt, molt.
Que bé.
Moltíssim, m'agrada molt. Mira, potser aquest Nadal la tornarem a veure.
És un clàssic, sí.
És un clàssic, ara fa temps que no la veig, sí. No, però aleshores he pensat, a part d'aquesta fantàstica cançó, que li dona mil voltes a la que posarem ara, però amenitzem amb un clàssic de fa 2.500 anys.
Per exemple?
Que sona ja abans, amb bossos ja sonava aquesta cançó. Els cromanyons...
Ja la feien sonar.
Quina és?
A veure, he descobert que hi ha més versions de l'All I Want for Christmas que Black de dies que dura el Black Friday. O sigui...
Sembla impossible.
He al·lucinat. Sí, sembla impossible, perquè, clar, Black Friday, dius... Black Friday, segur? És avui?
Sí.
És avui? Quan fa que parlem de Black Friday?
I saps la cançó? Tu deia allò de Love Actually, perquè la cançó que canta la nena, diguéssim,
sí.
Que es diu Olivia, no?
Ara Newton-John, no.
Sí, no. Es diu Olivia Segur, no hi és a Spotify.
Olivia Segur, de cognom.
No, es diu de nom que Olivia.
Olivia.
No hi és a Spotify.
Ah,
just aquella... No.
No, és veritat, ja vaig posar l'All I Want for Christmas.
Però si
vas,
aquesta versió...
Però si vas al Love Actually, la poses a l'Spotify, Love Actually, sí que et surt.
Ah, doncs a mi no em... Bueno, no sí. Ho vaig saber trobar.
Després sí. Busquem, Mercè.
Vaig anar a YouTube.
Jo diria, YouTube potser,
però
no ho
Spotify.
Sé. Spotify, jo diria... Però ara tampoc ara puc posar les mans al foc, eh?
Bueno.
Perquè jo tinc el CD i ara no sé si surt o no. Fixa't què et dic.
El CD,
de
diguéssim,
d'1? De Love Actually, sí, tant.
Sí que t'agrada, sí.
Molt. A veure, tinc aquesta versió no us agrada del tot, en tinc una altra que
sisplau,
és més adient,
sí.
Per aquests dies, aquest període nadalenc que va començar ahir, no?,
sí.
Oficialment, i
sí.
Acaba el 6 de gener, no?
Sí, exacte.
A la nit, és a dir, són aquests dies per fer panxa, per anar estressats, per fer amistats amb la família i
sí.
Per tot això.
En amistats, has dit?
En amistats. Ah, per Nadal, normalment, sempre hi ha rifirrafes amb...
Alguna enganxadeta.
Una enganxadeta, però que després...
És que com... més veus molt i després no?
Sí,
dius coses que no haguessis hagut de dir.
El que queda a la canxa, queda en la canxa. Fora de la canxa ja no està.
Ja està.
El que queda en el dinar de Nadal,
tots
el sopar de Nadal, queda aquí. Després ja som família un altre cop i som amics. Doncs una miqueta una versió que simbolitza per mi tot això. Per cert...
Són l'Aldi i l'Ardilla?
Jo crec que són les Ardilles aquelles. No ho sé, qualsevol dels dos.
Alvin.
Va ser el mateix doblador que va doblar el Pitufo, va doblar després a l'Aldin.
Que maco.
És això, sí, perquè és un...
Són simpàtics.
Sí, sí, aquesta veu.
Que,
sí, sort té d'aquestes pel·lícules, sí. Perquè si no imaginen que se poden guanyar
no
la vida.
No podria complicat.
Imagina't això, el metro.
No, clar.
Seria horrorós. Anem a fer una més calmadeta, més maca, més típica d'això, però una altra versió, i amb aquesta
acabo. Més solemne.
Més solemne.
Veus, és que la Paula m'està confirmant. La què? Olivia Olson es diu, Olson. No? No es pot, no es troba, no,
no
està.
Hi és a l'Spotty.
No, no, no és que no hi és.
Ostres, tu, pobra Olivia.
Vale. Més versions?
Una última, Solana. Sí. Aquesta, i amb aquesta ens mantindrem, perquè aquesta ens agrada més.
A veure.
Escolta, venint cap aquí, pensava avui amb el Nadal i tot plegat, i me n'he donat d'una cosa, i cada any me n'adono de més coses del Nadal, i aquest any els calendaris d'Advent. O sigui, abans calendaris d'Advent era el de xocolata.
Ui,
no? Aquell de xocolata, ja. Aquell és d'allò de... Molt bona, no era. I ara estic al·lucinant de la quantitat de calendaris d'Advent que m'estic trobant. N'he vist un de formatges, heu vist el de formatges?
De no. Cervesetes.
De cerveses.
En el programa vam parlar del de cerveses, però el de formatges no.
Hi ha un de formatges que...
Carai, que has clar, de posar a la nevera.
No, no, l'has de menjar. Jo entenc que deuen ser formatges secs.
Clar.
No?
Però allò perquè... acaba fent pudor, allò, eh?
Bueno, però és que el tenen a la botiga. Jo crec que deuen estar envasats al buit, cada trosset de formatge.
Ah, pot ser. Abans hem parlat, del teu calendari d'Advent, de l'any passat.
Fa dos anys.
Fa dos anys, ja?
Fa dos anys, fa dos anys. Ah, sí, que vaig comprar un calendari d'Advent i estava buit.
Te'l vas acabar posant al cap.
Que s'havia d'omplir. I vaig anar a dir, mira, que maco, que barat aquest calendari, que gran que és i que barat que és. I el primer dia, que dia 1 de desembre, obrim finestreta...
Va ser un disgust. Ui,
va ser un disgust.
Perdona,
disgust.
Val, sí.
La frustració em més quedo, gran de la meva vida.
Em quedo amb aquest disgust, però la cara de Serra, del Serra, entrant a redacció, el dia que ho vas portar, amb un goig, ara que ens
total.
Escolta el
Brial, mestre Virgili,
amb un goig de portar ma, el calendari, sí o no?
Feliç.
Perquè t'havia gustat res.
Res. I estava buit. Jo també vaig pensar, dic, no fan soroll les xutxes d'aquest calendari.
Deu estar molt farcit,
sí,
no?
Sí, sí. Oh, oh. I no estava no. buit.
Ens va fer il·lusió igual.
Però el vam omplir després, el vam anar omplint.
És veritat.
Recordeu que el vam omplir.
Sí, és veritat. De llaminadures, no? Sí.
Ara ja n'he comprat un per la feina de ple.
I nosaltres?
No n'he portat. No, a la meva feina tenim tres calendaris d'Advent. Tres persones hem portat calendari d'Advent. I n'hi ha un de xutxes.
Oh, senyal que sou, que us porteu tots molt bé.
Ah, sí, hi ha bon rotllo. I aleshores, però vaja, n'he vist de tot. Fins i tot he vist un de maquillatge. Calendari sí. d'Advent de maquillatge.
Ah.
Que cada dia una coseta, que un pintallavis...
Sí. Petit, això són birries. Això al final ho acabes llançant. Que, no serveix per res.
Perdona, 75 euros que val un calendari sí. d'Advent Tros. Aquest, eh? Sí, que,
sí perquè que són, de... són bons.
Vaja, de tot una mica. I bé, de bijuteria, per exemple. D'ànecs de banyera.
D'ànecs
de banyera, de fungos, de fungos, hi ha molts de fungos, en petitó.
És un fungo. Allò un fungo.
A fungo es diu.
Fungo és un
fong.
Fong amb...
Es diuen fungos, no?
Podria mirar un calendari d'Advent de bolets. Aquest no hi és i podria ser-hi. Va, anem a parlar del Nadal, que ahir es va il·luminar Barcelona. Ole, 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 que bonic. I el que fa dies, ja sé, no en parlarem gaire, d'això, del que diré ara, no en parlarem gaire, però sí que fa dies que es va encendre els seus llums, l'espigat, immens... portentós, espectacular, gegant, gegantí, arbre de Nadal, d'on?
Ai.
D'on?
De Badalona.
Esa calle y esa plaza y ese...
Gran árbol de Navidad.
Esa esquina y esa fuente y esa escuela
nacional. No us heu fixat.
Esa estatua...
Qui era aquella veu de fons?
I ese puente...
Han remasteritzat la veu de Manolo Escobar per afegir que Badalona també té un gran árbol de Navidad, además de totes aquestes coses.
La tornem a posar? És que jo crec que se'ns ha escapat un detall.
Se us ha escapat?
Sí, la podem tornar a posar,
Serra? Atents a la lletra, Serra? Perquè és una nova versió.
Esa calle...
Esa calle...
Y esa plaza... Y ese...
Gran árbol de Navidad.
Esa esquina y esa fuente...
Gran árbol de Navidad.
Oiga, no sé jo, si jo no sé cantar.
No, però digueu, a veure com ho faries.
Jo diria, ese árbol de Navidad.
No, tu diries més greu.
No, ese árbol de Navidad. Com s'ha de dir? Bueno, és igual.
Gran árbol de Navidad.
Total, que no parlarem del de Badalona, que es pensaven que era no el primer, sinó el segon. Doncs no.
Ah, no, eh?
Xavi, és el quart d'Espanya. És el quart.
És clar, i com ho veu de més amunt? Perquè clar, és molt alt, això, sí, perd una sí, mica sí. la perspectiva.
És això, però és el quart arbre més gran d'Espanya. Mm. És a dir, que n'hi ha una, per exemple, a Cartes. A...
Sí, sí
no
tant.
No de joc de Cartes, sinó de Cartes Astúries.
I vam trucar.
Ah,
i
vau trucar. Sí, veus,
i
per això no em volia parlar, perquè ja sabia que havíeu ampliat el tema de quina... De...
Sí,
per cert, aquesta setmana s'ha produït una paradoxa a Badalona, i és que molt un arbre molt il·luminat, però uns tests de la Guàrdia Urbana amb moltes ombres i moltes negretes.
Sí, és veritat.
Per tant, passen...
Sí, contrastos, contrastos.
Però anem al tema dels arbres, sí? Parlem d'arbres de Nadal?
Sí, som-hi. Va. Light me up, put me on top.
A veure, tots els arbres aquests que són tan espectaculars i tan grans, no n'hi ha cap de veritat.
No. Què vols dir que no hi ha cap de
que no són naturals?
Són anàmios.
Són de ferro, de metroquilat, d'allò, sí, que, per tant, té mèrit un arbre...
Natural, no?
Real. I això, i aquí n'hi ha pocs, cada cop n'hi ha menys. S'ha de reconèixer que sobta més per la... aprofiten els ferros dels andamis, de les obres...
I fan, perquè a casa vostra teniu un arbre natural, o no?
No. Però l'he d'escombrar cada dia.
No, és veritat que toquen el tema més conceptual, no? Tu t'has d'imaginar que allò és un arbre...
Llums. Vosaltres teniu arbre natural o de plàstic?
No, de llums.
De llum. Què vol dir, de llum?
És un arbre de llums.
Només té llums.
I n'hi ha de fusta, també.
N'hi ha de fusta.
Sí, són més...
Xulos. No t'agraden?
Oh, són més sossos, no?
No.
A mi m'agrada que tingui fullatge.
Com més rústic, és més rústic.
Sí, però que tingui...
Però tu, Serra, a casa en teniu d'autèntic?
No.
No aneu a Espinelves?
No. Ui, Espinelves, mare de Déu, senyor.
No, queda lluny, eh?
Has d'aparcar Tortosa per les Pinelves, gairebé.
O Barcelona, aquí a Sants.
Caminant, sí, o parques aquí, al pàrquing de Sants, a la zona blava, i vinga, on anem avui? Espinelves, caminant, arribarem d'aquí 4 dies, però el cotxe el tinc ben aparcat.
Fan molt merder, aquests arbres, també.
Sí, és que és el problema. Embruten. Embruten. D'això em vaig comprar un any... Puc dir la marca?
Sí.
D'on la vaig comprar?
A on?
A Ikea.
Una, també.
Vaig comprar, tenien arbres, no sé si encara ho fan o no. Tenien arbres de plàstic i també naturals.
Sí.
Així, oh, Ferton. I, escolta, el Sant Esteve... Allò ja no tenia...
No tenia fulles,
ja. No tenia...
Totes les coses que vegis que són d'oferta...
Res, no les de comprar.
Desconfia.
No les de comprar.
I quins portes, dels arbres més...
Mira, he fet...
Famosos.
Sí, m'he estat fixant, a mi sé que m'agrada fer llistes, i aleshores he estat fixant en arbres que a mi, home, m'agradaria veure de prop, i no sé si ho podré fer mai.
Va.
A veure, el que té més fama, un dels que té més fama al món mundial és el del Rockefeller Center,
sí.
Aquest centre comercial, no sé si heu estat, a Nova York.
Sí.
Sí,
però no en època de Nadal.
Oh, doncs hi has d'anar per Nadal per veure aquest arbre. Perquè és un avet roig de 25 metres. És espectacular.
Espectacular.
És espectacular.
Jo l'he vist per
Pesa
Nadal.
Pesa 400 quilos.
Sí. O sigui, 400 només? Em sembla poc.
Poc?
I està...
Carrega-la a l'espatlla.
Està al damunt de la pista de gel.
Ah, sí, exacte.
Oh, i que hi vas patinar, Mercè?
Amb aquesta
sí. No. Amb quina?
Al Central Park.
A Central Park. Ah, també hi ha una pista de gel. Sí. Però és el llac que hi ha sempre.
Ah,
hi ha gel.
Correcte.
I si no fa fred?
No es patina.
O sigui que cada cop es patina.
Es neda.
Amb neoprè, clar.
No, però escolta, té molt de mèrit aquest arbre, perquè l'has d'anar a buscar, l'has de talar, l'has de carregar el cotxe, la vaca del cotxe, l'has de portar a l'espatlla per portar-lo cap allà.
Clar.
O sigui, 400 quilos, dius que poc. Home, carrega'ls.
No, i tant, però és que em sembla gegant per fer 400 quilos.
Sí.
Bé.
Llums.
Ah, val.
Sense llums. Bé. Amb llums ja pesa 1.200 quilos. A Europa és espectacular també l'arbre de Nadal d'Estrasburg. A Estrasburg és una ciutat de França molt cuca, molt maca.
Sí, maca.
I té un mercat de Nadal històric, diuen, de fet, li diuen la capital de Nadal, perquè té el mercat de Nadal més antic, diuen, de tots els que es fan al món. I aquest arbre ha de fer, perquè, clar, cada any varia. No,
però què vols dir,
ha de fer? Que busquen un arbre que faci mínim 30 metres.
Ah.
Van al bosc, tots els boscos d'Alsàcia, i busquen un arbre gran. Ha de fer mínim 30 metres. Si en fa 35, perfecte. Si en fa 30 i mig, doncs també val. I què més? Però perquè sigui més voluminós, li afegeixen 180 branques d'altres arbres.
Ah.
Així queda com més voluminós i més espectacular.
Està bé, això.
I atenció, perquè les llums, si les posessin en línia recta, arribarien als 7 quilòmetres.
Corai.
7 quilòmetres de llumetes en aquest arbre,
lluminós,
que també val molt la pena. En tenim un altre, que també és l'arbre... Mira, aquest, el de Trafalgar Square, perquè també té història, aquest. Aquest és des de l'any 47, l'arbre ve de Noruega.
Lluny.
Per què? Perquè els noruecs d'aquesta manera agraeixen, des d'aquell any, al Regne Unit, que els ajudés durant la Segona Guerra Mundial.
Detall
els reis de Noruega, tots els espectaculars, compren l'arbre o van ells mateixos a talar-lo. Que això ho tenen molt a fer, com són molt campechanos, totes les famílies reals del món són campechanes. I van al monte, talen l'arbre, i ells mateixos, amb la seva furgoneta, el porten a Trafalgar Square i li diuen, en aquesta ocasió li diuen el Charles.
Tu arbol.
Planta això.
Your real Christmas tree.
Okay.
The lights, en tot cas, els poses
vosaltres. Tu mateix.
En tot cas, eh? Però també, també és molt maco, aquest fa... Home, també és alt, també és molt alt. Ah, per cert, aquest el podeu seguir perquè té compte de Twitter, fins i tot.
A l'arbre.
A l'arbre, a l'arbre. Sí, ell mateix amb les branquetes escriu i fa tuits. És @TrafalgarTree.
Val,
TrafalgarTree.
No,
no té... Trafalgar Tri.
Tri. No de tri, de tres.
Tre. No, tre.
Tre d'arbre.
Tre. 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 Trafalgar Tre. Val. Tre. Amb la roba davant, sobretot.
Val, val.
A veure... Però el més alt, atenció, Rio de Janeiro, 70 metres d'alçada. 70 metres.
70 metres d'alçada?
Xavi, pren nota. Xavi, l'Albiol.
Sí, sí, l'Albiol, clar. I aquest
I
és real.
I més de 3 milions de llum. No, aquest és de mentida.
Ai!
Oh, no hi ha arbres tan alts en el món.
Que ah, Serra, jo ja m'havia fet il·lusions.
Sí, a mi també, quan vaig veure, dic, però no em quadrava Rio de Janeiro, un arbre tan gran,
xulo,
natural.
Però és xulo, o sigui, el... Encara que no sigui natural, és xulo, no. És impressionant.
70 metres, 3 milions de llums.
Sí, sí.
Allò és espectacular. Que quan l'enxufen han de vigilar que no hi hagi un curtcircuit, perquè si no es queda tot Brasil sense llum.
Ostres, veritat.
Imagina't, imagina't. Diríeu que és el més alt del món, el més gran del món?
Doncs no, si ho preguntes així...
Doncs, efectivament, no. És el més... No, no és el més gran del món. Atenció, atenció. Segons el llibre Rècord Guinness, l'arbre de Nadal més gran del món és a on? A Gubbio.
Gubbio?
Que és una ciutat de la regió italiana d'Umbria, allà per damunt de Florència. 650 metres d'alt.
Però això és una barbaritat.
650 metres i 350 metres d'amplada. Com pot ser?
Com pot ser?
Com pot ser? Té truco. En realitat són 950 llums col·locadetes en un turó, en una muntanyeta, que tenen allà, que dibuixen un arbre de Nadal molt gran. Però, clar, té mèrit, perquè van col·locant les llums, llum a llum, pels arbres de Nadal de la muntanyeta,
quina
fins
currada,
dibuixar
no? Molt bé.
Un abet, i s'estan 50 dies per fer l'arbre de Nadal.
I això dius que està a Gubbio.
A Gubbio, això ens queda més a prop. Per tant, jo crec que si n'heu d'anar a veure algun,
aneu a Gubbio.
Des d'aquí us dic... que aneu a Gubbio, que està més a propet, i així, amb una tirada de cotxe, on hi tornar, veieu l'arbre i que queda molt, molt bonic. Molt.
Escolta, Serra, estic buscant això que em deies de Trafalgar Street, aquest compte de Twitter, perdona, d'Instagram. I...
No, Twitter.
Ah, Twitter. Veus?
Twitter,
ah, digues que no tuitejat res, aquest arbre.
No.
Ara, canvio de xarxa.
Perquè encara... Sí, canvia de xarxa i ens dius.
Vai.
Escolta...
Ai, ai. Espera't, Serra.
Què és això?
Espera. A veure, és que els nostres oients ja saben que els divendres, si sona això que tria la Paula, Paula, has triat ara mateix? Doncs mira, si tens ganes del Tibidabo...
Sí, m'ha tocat a mi?
No, tu no pots participar, Serra, però un dia, si vols, ja anem. Ara mateix has de trucar al 93-409-2771, 93-409-2771, i una entrada doble per anar al Tibidabo pot ser teva.
Mira...
Ara mateix,
ja està, a
partir
d'ara. O sigui, la primera persona que truqui, ara mateix, al 93-409...
Sí, espera, que me l'apunto.
Apunta't, va, apunta't.
9-3...
4...
Sí?
0...
0...
9...
9...
27...
Sí?
71...
71...
Truques ara,
vale.
I una entrada doble per anar al Tibidabo, quan tu vulguis...
Perfecte. Escolta, cap problema. Aneu fent, que vaig a trucar.
Sí, sí, ja estan trucant. Ja estan trucant. Mira, ja està.
Ja està.
No pateixis, perquè la setmana que ve tens una nova oportunitat.
Però visa'm abans.
No, clar, però és clar, has de ser oient, que no ets oient de fabricació pròpia.
I tant, sí. Sobretot en podcast.
En podcast, que també és veritat, també se'ns pot escoltar en podcast.
Quan passejo el gos, vaig escoltant el fabricació pròpia.
Ah, sí? A l'aplicació?
Sí, sí, sí.
Pels que ens escolten en podcast, que no truquin.
No.
No, clar, a veure, sí.
No, això, no, no, clar, no, no, no veritat, us truquin ara a les 3 de la matinada, aquí, escolta, no contesten.
Però els divendres en directe, ja sabeu, si esteu escoltant el programa en directe i escolteu aquesta alarma que ens posa la Paula, doncs quan ella vol, durant el
sempre
programa...
Sempre és la mateixa.
Sempre és la mateixa, sempre és aquest, mira, sempre és aquest to. Això és algú del Tibidabo, Fernando Ejarque, que ui, toca aquesta alarma.
Jo que sé, ara que està obert, no, ara, a més a més.
Sí,
no, clar, i el que pots fer, Serra, és guardar-te el número que t'ha dit la Mercè,
sí.
I així, quan sentis l'alarma divendres que ve, ja no hauràs ni d'apuntar, no, ja tindràs el número guardat.
Ja tinc el número guardat,
clar.
I faig...
A favoritos.
Research, i el trobo i el busco, i em trobo una entrada doble per anar al Tibidabo.
Sí. Bueno, què més ens proposes en aquesta taula?
Mira, recordes que l'última vegada que vaig venir vam parlar d'excuses?
Sí.
I em va dir, busca excuses,
ai, així, sí,
reals i originals i no sé què. Doncs n'he buscat unes quantes. I totes són reals, eh?
Val.
Totes són reals. Per exemple, aquesta m'ha passat a mi. Aquesta me la van dir a mi un amic meu que arribava sempre tard quan quedàvem a la nit per fer una cervesa o el que sigui. I l'excusa que posava, que un dia em va posar ella, que em va encantar, va ser... és que anava caminant i tenia una parella d'avis caminant davant meu per una acera molt estreta i m'han alentit el pas.
I li feien tap.
O sigui, davant d'aquesta excusa...
No tens res a dir.
No pots dir res. No pots, igual que hagis arribat tres quarts d'hora tard.
Però és que et baixa molt la mitja, si et trobes en aquest. És com quan vas en cotxe i trobes això, caravana...
O lloc per aparcar.
I tant.
No he trobat lloc per aparcar.
Arribes dues hores tard.
No passa res. Ara, no sé que hagis quedat a Passeig Maragall 357 i tu visquis a Passeig Maragall 359. La de l'aparcar no cola. Però vaja, n'hi ha moltes. Per al·ludir el sopar familiar, ara que ve Nadal, doncs escolta, si no us ve de gust, hi ha moltes excuses, busqueu-les i les trobareu, n'hi ha de tot tipus. Per no agafar el telèfon, per exemple.
Ai, aquesta, a veure.
Entre els adolescents...
No agafen el telèfon directament.
Com a experiència, ho dic, és que el tenia apagat o silenciat, sobretot silenciat. I dius, per què coi portes un mòbil silenciat? Però aquesta és una excusa recurrent. N'hi ha una altra, és perquè estaves en una reunió. No, és que estava en una reunió.
Si no treballes.
No, si tens 16 anys.
No, diuen, estava a la biblioteca.
O de la biblioteca, dius, venga, va. Mira, hi ha un estudi realitzat, es va fer un estudi... Com anem de temps? És igual, passo de l'estudi.
Sí? Passes de l'estudi?
Passo de l'estudi. Anem a excuses autèntiques i reals, que són més divertides. Per exemple, excuses reals per evitar una trucada comercial.
Això, molt bé.
Una que s'utilitza molt, i és real això, que estàs en una vetlla. D'un funeral.
Funeral?
Escolta, no.
Clar, poses un compromís.
Això li dius al comercial. Has de fer baixar la veu, estoy en una velatoria, ara no puc atendre.
Molestis ara?
És que han tant tallats que no truquen mai més. Responde, per exemple, també són casos de que han trucat a un cementiri. Perdona, que estàs trucant a un cementiri. I això és real, eh? Quan trucaven els fixes, ara no, truquen els mòbils, respondre, per exemple, en realitat... No, dius, no, escolta, que sóc un lladre que estic robant a la casa i per error he agafat el telèfon, allò, la inèrcia sonava, l'he agafat. I això també s'ha produït. Això també.
És bo.
I després un altre contestar en un altre idioma, que és molt clàssica i molt típica. Excusez-moi, per exemple.
Sí.
Excusez-moi. En anglès no tant, perquè...
Jo crec que l'he fet, aquesta.
Clar.
Mira, el Ferran diu que en català funciona
en
igual.
En català també funciona.
Si tu us en català... No?
També funciona. I excuses reals, mira... una que m'agrada molt. Un alumne li va dir al mestre que no portava els deures. Per què? No perquè se li havia menjat el gos.
Ui, clàssic.
No, perquè se li havien caigut en una pila de neu i sense poder reaccionar a temps va passar un llevaneus per sobre i li va aixafar els deures. El mestre no s'ho va creure, lògicament, però va dir, mira, et deixo fer els deures un altre dia perquè l'excusa és tan original que t'ho mereixes.
Amnistia.
Però què va passar? Van passar 2 mesos i l'alumne li va portar una carpeta gastada i feta un fàstic amb els deures a dins descolorits. Quan es va desfer la neu, va anar a recuperar la carpeta. No. I això i li va portar...
Però era real, eh?
Era real. Per tant, a vegades sempre,
aprovat,
jo diria als mestres,
aprovat.
Sempre ens hem de creure les excuses. Un altre molt xulo, un treballador que mai era puntual a la seva feina, i un dia va arribar encara més tard de l'habitual. I les aplicacions van dir, escolta, el tren que em porta a l'oficina 10 minuts tard s'ha endarrerit 10 minuts.
Clar, és que a veure...
Aquí està el tema.
És que jo crec que si ets graciós, no?
És que la gràcia està amb això.
L'important és caure bé el teu cap.
Exacte, sí.
Si això ja ho tens molt de guanyar...
Clar, si tens un cap així, que és una miqueta d'aquells avorridot, seriot, no li facis aquestes coses perquè...
Perquè no.
A més, estàs i graciosillo.
Doncs fora.
Graciosillo.
Al carrer.
Finiquitillo.
Llest. No vens al sopar de Nadal.
Exacte, no vens al sopar de Nadal. I l'última, que és una història una miqueta inversemblable, al revés, explicada per un mestre que estava corregint els deures,
sí?
I aleshores tenia molts deures per corregir, i va prendre's un descans, i va deixar la pila de deures, els fulls, a sobre de la taula. I se'n va anar a prendre alguna cosa amb la seva dona, va dir, anem a fer un mos aquí al restaurant del costat, i tornem a casa. Quan va tornar, es va adonar que el gos havia trobat els deures...
Ai.
I què va passar? Se'ls havia menjat. El gos, en el mestre. L'endemà a l'escola, el mestre va arribar, va cridar 3 alumnes, no va afectar tots els deures, va afectar 3 alumnes només, i els va explicar que els posava a tots un 10 perquè el seu gos s'havia menjat els deures.
Veus?
Ja està, molt bé. Perdona, has de pensar, el Hunter menja paper o no?
El Hunter menja de tot.
Clar, és que jo el meu gos menjava paper,
Ah, sí?
Ui!
Depèn de l'olor que faci el paper. Depèn de l'olor que faci el paper,
No, fan, no els hi fan gonia massa coses, no?
No, és que pràcticament no,
però
passa això.
Qualsevol paper?
Mira, jo... No, és que... Tu no, ara, molt escatològica.
No,
però
jo me n'he adonat, des que tinc gos, que la gent llença molt menjar al terra pels carrers, i no
perquè
ho entenc.
El Hunter
abans
va
no mirava, allà. Clar, exacte. Quan tens gos, de seguida hi ha gossos que de seguida van cap allà, sí. I els olors no hi van a buscar.
Serra, jo és que venia també parlo del tema del preu de l'oli.
Ah, el preu de l'oli...
Escolta, ja, no, ja ho hem deixat estar.
No, el preu de l'oli sí que m'ha arribat que hi ha les oficines bancàries,
sí, sí.
I estan fent una finestreta especial per demanar crèdit només per comprar oli.
Val. Perfecte, prenc nota.
S'estan posant al dia les oficines.
David Serra, moltes gràcies per
moltes
aquesta tertúlia dels quatre gats del divendres.
Avui amb tres gats.
Avui amb tres, cada vegada menys. Cada vegada són menys.
Això
aquí.
Com ho he d'aprendre?
No, bé.
Això és pel fred, eh?
Perquè tu vals doble.
L'Alfred? I què té que veure l'Alfred?
El fred.
L'Alfred.
No surt tant.
Va, que anem a titulars informatius amb en Toscano i tornem avui parlant d'un llibre amb l'Eric Lluent. Fins ara.